Arribam així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 8 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Ha coincidit que el dia que es compleixen 95 anys de la proclamació de la Segona República a Espanya, nosaltres escollim la paraula Palau com a eix conductor d'aquest programa. Aquest mot que serveix per referir-se a un edifici majestuós i ric per habitació d'un rei, però també d'un gran senyor, d'un particular ric o d'una corporació elevada. De fet, governs de dretes i d'esquerres, governs democràtics i dictatorials, governants per dret de naixement o escollits pel poble, han tingut l'aixopluc de les festuoses parets d'un palau. Ja fos el rei Alfons XIII en el Palau Reial de Madrid, el president republicà Manuel Azaña en el Palau de Villamejor, o des de 1976 tots els presidents del govern espanyol en el Palau de la Moncloa.
En el Palacio de las Flores había flores de todos colores que daban envasado el vaso. Hace mucho que no paso por ahí. Cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida y de la plaza San Martín. Qué florido es el Palacio de las Flores, que yo lo veía desde afuera, porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo. Entonces la alegría no es una cosa nueva, todo el tiempo por pasado fue peor. Mucho matute de gorra en la calle.
Andrés Calamaro, que captura els seus records d'infantesa en aquesta cançó titulada El Palacio de las Flores. Ja no és tan habitual trobar algú que visqui en un palau. Molts s'han transformat en seus oficials, administratives o culturals, i d'altres s'han dividit en pisos o apartaments. Qui necessita avui tant d'espai quan amb un minipis en tenim de sobre? El terme palau, que prové del llatí palatium, i es refereix a la residència imperial ubicada en el turó palatí de Roma. A les grans civilitzacions antigues d'Egipte i de Mesopotàmia, els palaus s'erigien amb major glòria dels poderosos. Durant l'antic règim, acolliren nobles, clergues, l'alt clergat i els burgesos rics. I així fins a dia d'avui, quan han anat adaptant a les circumstàncies.
Oh, igni spiritus paratrici, vita, vite, omnis creature, sanctus et...
A les Balears tenim molts de palaus emblemàtics, sobretot a Mallorca, i avui ens hem fixat en un que visiten milers de turistes cada any, el Palau dels Reis Sants, ubicat a Valldemossa, de gran valor patrimonial i històric. Na Concepció Bausà de Mirabó, doctora en Història de l'Art, el coneix bé, per relació familiar i per professió. Benvinguda entre avui i demà, Concepció, com estàs?
Què tal?
Molt bé, escolta, que va ser primer, el Palau dels Reis Sants o la Cartoixa?
Primer va ser el Palau, clar, encara que mos quedés nom. Mm. I realment, Cartoixa va ser establir-se a damunt. Però el nom no s'ha perdut.
Val, recordem en els oients quin és l'origen del Palau del Rei Sancho.
I no, realment és d'origen antic. S'ha de situar al mateix temps que el Palau de l'Almudaina, que el Castell de Bellver, i que altres palaus també coneguts, com per exemple els de Manacor o els de Sineu. És a dir, estem en el segle XIV i concretament els primers llibres de comptabilitat que el recuen són de 1309, en aquest cas. En aquella època, Jaume II de Mallorca estava engegant una campanya constructiva molt important amb tots aquests edificis tan coneguts. I el Palau de Valldemossa formava part d'aquests edificis.
No sé si és llegenda o no, que el va construir per a seu fill perquè trobàs allò un poc d'alivi, perquè tenia un poc de reuma. Això no sé si és així o no.
Sí, en realitat el que hem sentit sempre és que el va construir per el tema de l'aire pur de la muntanya,
sí,
perquè el seu fill era asmàtic.
Exacte, més que reuma era asma, efectivament. Ho he dit de memòria i era asma, sí.
Sí, era asmàtic. I bé, aquesta notícia no és una de les coses que surten als documents pròpiament, però sí que es veu que se repeteix a tota la bibliografia. Clar, els documents que nosaltres conservam d'aquella època són registres de comptabilitat,
ja,
on ens diu que invertien, no? Quines pedres hi posaven i que costava, i que costaven tots els obrers i tota la gent que hi feia feina. Així que, bé, és una qüestió com a més de bibliografia, no?
Ja,
però sí que és cert que se repeteix sempre.
Val, ens situa un poc en el per què, però no està documentat com estava la construcció. I aquesta documentació de la Caixerra deu ser molt valuosa, realment, per conèixer la història, no? De com va passar tot, no?
I tant. La documentació, que afortunadament se conserva, és un tresor. Perquè mos conta com els mateixos mestres d'obres que feien feina a Valldemossa se passejaven després per les altres obres reals. I els mateixos picapedrers que estan a Valldemossa són els de l'Almudaina o els de Bellver, per exemple. No? I llavors es poden veure com això era com una gran empresa constructiva realment, on treballadors, esclaus, moltíssima gent se movia entorn d'aquestes obres reals.
Que bo.
I sí, és com a molt educatiu, de qualque manera. És molt fàcil de veure com els reis i la cort són una organització complexa i això s'estén per tot el regne de Mallorca, realment.
Sí, sí, que interessant. No ho havia pensat mai d'aquesta manera. I després hi ha un moment donat que passa en els cartoixans. Per què? En quin moment?
Exacte. Quan la dinastia mallorquina, és a dir, quan els reis de Mallorca acaben a mitjans del segle XIV, després de la batalla de Llucmajor, els palaus, i en aquest cas els de Valldemossa, queden abandonats. Llavors, esclar, no hi ha ningú que hi visqui, només hi ha un castellà, i així passen els anys fins que l'any 1399 Sorda de Sant Bru, és a dir, els cartoixans, demanen, sol·liciten en el rei Martí l'Humà que els hi cedesqui aquest palau que tenia la corona ja dels reis aragonesos, abandonat, i ells hi volen establir una cartoixa, i llavors fan aquesta transformació, que degué ser realment un moment molt interessant, també. Transformen l'antic palau en monestir cartoixà, aprofitant les sales reals, aprofitant la presó, tot, és a dir, tot.
Tot. I no sé si hi ha la mateixa documentació detallada que durant la construcció, quan va haver-hi aquest canvi.
Sí, també n'hi ha. No, a lo millor no en tanta precisió com jo voldria, està clar, però sí sabem coses molt curioses que encara avui en dia podem quasi trepitjar. Per exemple, quan estem a la plaça de Cartoixa, un espai molt conegut per tothom, estem trepitjant el primer claustre que tingueren els monjos i a davall ell el pati d'armes del palau. I així, tots els edificis que hi ha al voltant d'aquesta plaça formaven part del palau. I encara se'n veuen algunes petites restes.
Del que queda avui dia del palau, tu què destacaries?
Jo diria que des del punt de vista documental, és allà on més informació podem trobar, que des del punt de vista material hauríem de fer una excavació arqueològica, que no la fem mai, realment, perquè s'han fet excavacions parcials per a obres molt puntuals, val? I llavors, una mínima part d'aquest edifici correspon a Palau, que realment estava entorn a la plaça. Llavors, sí que és vera que tenim poques restes materials i si volguéssim accedir a les restes materials, el que hauríem de fer és una excavació arqueològica.
Ja, que això no s'ha plantejat mai, seriosament, o sí?
No, perquè com que tot aquest edifici avui en dia compren moltes edificacions de molt de propietaris diferents, és molt complicat fer això, no? Però sí que és vera que cada vegada que se fan petites incursions, per exemple, quan s'ha romput una canonada, o hem trobat no tant coses del palau, sinó coses de Cartoixa, i aquests edificis de Cartoixa sabem que estaven construïts sobre els murs del palau. És a dir que, bueno, hi ha coses. El palau del rei Sants actual té una sala, avui en dia coneguda com a sala Ankerman, que llavors fan els concerts de piano, i sabem que allò coincideix, segons un historiador que va profunditzar en aquest tema, Marcel Durrier, ell deia que aquesta part coincidia amb les cuines del palau.
I després hi ha una tercera fase, que és a partir de la desamortització, segle XIX, l'edifici ja passa a mans privades. D'aquesta etapa, que en destacaries?
Jo diria que els edificis, i en aquest cas l'antic palau del rei Sants, són organismes vius, no? Passen per etapes tan distintes, tan diferents, que en concret, quan això passa a propietat privada i els monjos ja han desaparegut de tot aquest espai, la seva memòria, de qualque manera, no se perd. Per una banda, se recupera el nom de Palau del Rei Sants, que, per cert, no és correcte. Uh-huh. El nom correcte és Palau de Valldemossa.
Val.
És així com apareix damunt el document.
Uh-huh.
Però, vaja, que se recupera, de qualque manera, es recorda dels espais, no? I, per altra banda, també no se perd la imatge o es recorda els cartoixos. Això també és bé.
Parlàvem d'excavacions, que de moment no són, però m'imagino que a Concepció o a Mirabó encara descobreix coses noves del Palau de Valldemossa, de la Cartoixa i dels seus voltants, no?
Sí, sempre trobam coses noves. Per exemple, ara record que els documents, sempre trobam nous documents, per exemple, l'arxiu del Regne de Mallorca, altres arxius. També cada vegada que se fa una petita incursió arqueològica hem trobat, jo què sé, rajoles del segle XVII o del segle XVI, la primera iglesia dels monjos, i algun dia, si l'excavació és una mica més profunda, jo confio que trobem qualque resta del palau. Uh-huh. Tant de bo sigui així.
Tant de bo sigui així. Escolta, no n'hi ha cap de fantasma, no?, que amb qui t'hagis topat...
Crec que no, però vaja, sí que sabem a on era la presó, a on estaven els esclaus, tots aquests personatges sí que donen per molta fantasia.
El cementeri també, no?
El cementeri dels monjos, que és justament la plaça de Cartoixa.
Exacte, sí, que quan passegeu per allà heu de saber que just allà era el cementeri. No, és molt interessant, i a més és història passada, però viva, de Valldemossa i de Ses Balears. Concepció Bossa, Mirabó, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Araceli.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Després de xerrar amb la Concepció Bauçà, podem imaginar el rei Jaume II donant instruccions per construir els palaus disseminats per l'illa de Mallorca des del seu despatx ubicat en el Palau de l'Almudaina de Ciutat. Com l'àngel custodi que corona una de les torres, el monarca tenia una vista privilegiada a la badia i dominava la part baixa de la ciutat. Està clar que no era un mal lloc per viure. Hem de recordar, però, que l'Almudaina va ser construïda abans de Jaume II. Fou un palau musulmà, des del qual els valís governaven Medina Mallorca. Davall encara hi trobarien, per cert, restes romanes. En el Palau de l'Almudaina, els reis de la Constitució de 1978 també han despatxat i despatxen amb presidents i ministres aprofitant la seva estada d'estiu en el Palau de Marivent.
Vestits de manera informal, amb tons clars i blavosos i amb semblants relaxats i somrients, el rei Felip, la reina Letizia i les seves filles han saludat els periodistes i mitjans gràfics i s'han col·locat per la fotografia entre xiu-xiuejos i mostres de complicitat. 8 minuts han estat la família reial davant de les càmeres, sense gaires missatges més que un quina calor del rei i un que passa un bon estiu als periodistes.
Ah, feliz verano, el sent Felip VI. Un palau al Marivent, que és una gran finca sobre un penya-segat construïda per l'arquitecte Guillem Fortes a Pinya l'any 1923 per encàrrec del pintor grec Joan de Saridakis i de la seva dona Laura Munir. En aquest palau, amb la mà i amb el vent de cara, va viure Saridakis a la seva segona esposa fins que va morir, i la vídua, Anunciación Marconi Tafani, va cedir la casa a la Diputació Provincial de Balears a condició que creés un museu obert al públic amb el nom del pintor i amb tot el que ell havia guardat durant anys i anys. L'any 1973, però, la Diputació va cedir la finca als prínceps d'Espanya, malgrat l'oposició de la família. Ara és titularitat de la comunitat autònoma. Deia jo que la família no hi estava d'acord, però no fa molt el diari Puntés va publicar un document on l'hereu de Saridakis, José Carlos Germán Marconi, renunciava al palau sempre i quan seguís sent residència dels reis d'Espanya. Néstor Ballesteros, periodista del diari Puntés, va publicar aquest document. Néstor, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal?
Escolta, aquí tenim un document inèdit, no? No se sabia res públicament fins que vosaltres ho vareu publicar?
Pues, a ver, hasta ese momento lo que se sabía era que sí, que el heredero había renunciado al Palacio de Marivent, pero hasta entonces nunca se había hecho pública la escritura de renuncia, uh-huh. ni se había visto ninguna copia. Y, de hecho, el documento había permanecido oculto desde 1918. Ni la Casa Real habían difundido su contenido. Hacemos en el reportaje, pues, es arrojar luz sobre ello.
Vale, ara te perdia una mica, Néstor, però deies que que existia, però que en cap moment el govern ni la Casa Real l'havien fet públic, no?
Exacto, no habían difundido el contenido y lo que hacemos en el reportaje, pues, es arrojar luz sobre ese papel que entendemos clave, ¿no?, en la situación del palacio.
Uh-huh. Un document de José Carlos Germán Marconi, que era el fillastre de Saridakis, que el va signar l'any 1978, que deia exactament per què és clau en tot aquest procés d'estira i arronsa respecte a la titularitat del palau.
Pues el documento es muy claro. En él Marconi renuncia al derecho de recuperar el Marivent, al derecho de reversión, como consta en la escritura, mientras sea utilizado por el jefe del Estado como residencia. Es decir, establece que ni él ni sus herederos reclamarán el palacio si sigue siendo residencia real. Lo más llamativo es que no explica por qué renuncia al palacio ni qué motivos le conducen a incumplir la última voluntad de Saridakis. Y esta es una de las grandes incógnitas del caso.
Uh-huh. Aquí tenim una renúncia de José Carlos Germán. Dius, no sabem molt bé per què, no? Però estava ficat en aquell moment dins un procés judicial?
Exacto. La família havia denunciat al govern balear y porque se estaba incumpliendo la voluntad del donante, ¿no? Que Marivent fuera un museo. Entonces el caso llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los herederos, y como resultado los herederos recuperan las obras de arte, pero a cambio renuncian al palacio durante ese proceso judicial mediante esta escritura del 78. Uh-huh. Es decir, se produce como una especie de intercambio. Los herederos recuperan las obras de arte, pero renuncian al edificio y, bueno, el resultado final es como se puede ver ahora, ¿no? Que Mallorca pierde ambas cosas como proyecto público. Uh-huh. Ni el palacio se convierte en museo, ni la colección permanece accesible a la ciudadanía, pese a que esa era la voluntad original del donante.
Aquesta voluntat original que era obrir les portes d'aquest palau com un museu i mostrar tot el que Saridakis, artista, havia aconseguit anar acumulant, diguem-ho així, al llarg de molt de temps, obres d'art molt diferents. Tu ara deies el fillastre renuncia a la propietat, però no a les obres i en el material i en el patrimoni que hi havia de dins. Què se'n sap d'aquestes obres d'art que havia dins Palau?
Pues a ver, lo que sabemos es que, bueno, sobre las obras en sí, no era una colección cualquiera, había unas 1.300 obras de arte entre pinturas, esculturas y cerámicas, bueno, con nombres de primer nivel como Picasso, de la Croix, Goya, y más de un centenar de muebles, y todo resultado de décadas de coleccionismo por parte de Saridakis. Y de hecho, en uno de los reportajes que publicamos sobre Marivent, explicábamos que gracias a un catálogo de la época, representábamos cómo estaban dispuestas las obras, ¿no?, durante los años en que el palacio permaneció abierto. Y vamos, creemos que habría sido un museo de primer orden.
Yeah.
El problema es que, por un lado, el museo, bueno, como comentábamos, las obras desaparecieron cuando el palacio pasó a manos de la Casa Real. Y por otro lado, los inventarios oficiales siguen siendo ocultos, porque el catálogo del que yo hablaba se puede consultar en una biblioteca pública, de hecho, y de Palma, pero los inventarios oficiales están ocultos, lo que impide saber con transparencia qué ocurrió con todas las piezas.
Mal dius ocults, però qui les hauria de tenir? En mans de qui deuen estar?
Eso es un misterio. Ya nos encantaría saberlo.
Aquí teniu un altre fil des que sí. Estirar. Esther, jo no te demanaré res que no puguis contar per secret professional, perquè això és el que fa el periodisme d'investigació, però va ser complicat obtenir aquest document de renúncia del fillastre de Saridakis.
A ver, la verdad es que requirió de un trabajo de investigación importante, porque, claro, hablamos de una escritura notarial que había permanecido décadas sin salir a la luz y que no formaba parte de archivos públicos, ¿no?, accesibles. Y además, en un contexto de mucho mutismo, ¿no? No solo porque es un tema que históricamente, bueno, del que históricamente se ha hablado poco, sino porque desde la Casa Real, pues nunca se ha hecho público este documento, ni se han dado explicaciones, ni qué circunstancias había cuando se firmó. Entonces, bueno, un poco este silencio institucional también explica por qué una pieza clave para entender qué pasó con Marivent ha permanecido oculta durante tanto tiempo.
Ja, per tant, no podríem dir que aquest document justificaria, en certa manera, que el Palau segueixi a disposició de la Casa Real, que no hagi arribat mai a ser un museu públic i obrir portes.
A ver, es el documento al que la Casa Real se aferra para justificar esto. Uh-huh. Pero vamos, para mí es bastante discutible porque, por un lado, a ver, en el documento el heredero renuncia explícitamente a recuperar el palacio mientras sea residencia de los príncipes de la Casa Real. Pero por otro lado, nos encontramos con que la voluntad original del donante era clara, que era la de crear un espacio público, y eso se ha incumplido. Entonces el documento, diríamos, que da cobertura jurídica, pero no resuelve el debate de fondo, si es legítimo que un bien donado para uso público haya sido convertido en residència privada de la monarquia.
Idò, aquí tenim aquesta història que, com veus, no s'acaba i fa res que el diari Apuntes va mostrar públicament aquest document que havia estat ocult tant de temps de l'any 1978. Nosaltres avui hem xerrat en Esther Ballesteros, periodista també responsable d'aquesta feina. Esther, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
He vist un rei.
Ha vist un què?
He vist un rei.
Un
pobre rei que plorava, muntat dalt d'un cavall, i tan plorava, que feia un...
Que feia un què?
Que feia un xaragall. Ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
He vist un duc.
Ha vist un què?
Un duc. Un pobre duc que plorava, perquè plorava el rei, i tan plorava, que semblava...
Semblava què?
Que ja semblava un peix, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
He vist un bis.
Ha vist un què?
Bisbe.
Un
bisbe que plorava, perquè plorava un duc, perquè plorava un rei, que perdia...
Perdia què?
Que perdia el remuc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
He vist un ric.
Ha vist un què?
He vist un ric.
Un
pobre ric que plorava, perquè plorava el duc, i el bisbe que plorava pel pobre rei.
Pel pobre què?
Pel pobre rei xeruc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
I el ric, i el bisbe, i el duc, i el rei xeruc, que tant i tant ploraven, perdien el remuc.
I nosaltres què hem de fer?
Això.
Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploraven, fem plorar el rei, fem plorar el bisbe, i els rics sensibles, i els ducs amables, i així plorem. Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploraven, fem plorar el rei, fem plorar el bisbe, i els rics sensibles, i els ducs amables, i així plorem.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Aquesta lluna pagesa, aquí és més lluna que enlloc, sortia grossa i encesa, ara pres un color groc, sortia grossa i encesa, ara pres un color groc.
Naina Roig Planells és dissenyadora entre Barcelona i Eivissa. Avui la paraula Palau ens ha duit fins a ella, perquè l'any 2024 va reeditar el llibre Eivissa, Le Palaç Paisan, jo ho he pronunciat fatal, però és a Eivissa, el Palau Pagès, de Philippe Rottier i de Ferdinand Joaquim, un assaig sobre la construcció tradicional eivissenca. I l'edició li va valer un premi Laus de Disseny. Aina, benvinguda, com estàs?
Hola, estic molt bé, moltes gràcies. Com estàs tu?
Molt bé, que bé haver arribat fins a tu a partir d'aquesta paraula. Preciós llibre, per cert, titulat, com deia Eivissa, Palau Pagès, o sigui, el vares traduir directament en es català. Per què te vares fixar en aquesta obra per reinterpretar-la en un nou projecte editorial, Aina?
Pues la veritat que jo no estava acabant la carrera de disseny gràfic aquí a Barcelona i em tocava fer el meu TFG. I visquent a Barcelona, pues, tenia ganes de fer un homenatge una mica a casa, a Eivissa, i pues, atracar el món del disseny. Mm. I pues, demanant consell a en Bernat Joan, un antic professor meu de l'institut i que també és una figura bastant destacada a Eivissa, sí, em va recomanar aquest llibre. Mm. Pues, vaig veure què era. No, o sigui, el vaig veure i em va aparèixer un contingut supervaluós que no tenia ni idea de que existia i que segurament molta altra gent tampoc coneix, però que fa uns anys va ser un clàssic destacat. Mm. I em va aparèixer que donant-li una petita reinterpretació, podia pues, reneixer aquest projecte i arribar a més públic.
Que bo. És a dir, que ve de l'institut, aquesta idea.
Bueno, o sigui, jo sempre m'ha agradat molt el món editorial i a l'hora de fer pues, el treball final de grau, pues, vaig pensar en aquest professor meu que pues, sap molt sobre la pues, sobre sa llengua i la cultura.
Sí, 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 sí. I així vas reeditar aquest llibre magnífic. I per què se menció a Palau per referir-se a una casa tradicional? No sé si té a veure amb el mestre d'arquitectes, el Le Corbusier. Doncs
pues mira, sincerament, no et vull donar una resposta errònia, perquè jo vaig decidir reutilitzar el títol de l'assaig original d'en Philippe i en Ferdinand. Entonces, aquesta resposta realment li pertany a ells, però des del meu punt de vista jo et diria que per jo un palau és un espai valuós i com que vol donar pues, això valor als detalls que envolten aquesta arquitectura vernacular que tenim a Eivissa.
I que és magnífica, molt especial, i parlàvem de Philippe Rottier, aquest arquitecte belga que l'any 70, 1970, va arribar a Eivissa i que s'hi va quedar, avui té 85 anys, molt reconegut per tot, hi ha un certamen europeu, de fet, que du el seu nom. Vares arribar a xerrar amb ell per la reedició del llibre?
Al principi no vaig poder, m'ha costat bastant, perquè bueno, duu una vida nòmada, viu entre diversos països i tampoc fa massa ús de tecnologies, i durant la creació del projecte no vaig poder contactar amb ell, però en haver-lo acabat em van fer una entrevista per al Diario d'Eivissa i em va contactar un nebot seu i des d'allí pues, sí que ens hem vist diverses vegades, tenim bona relació. Li va agradar molt el projecte i pues, m'està ajudant a dur-lo endavant.
Que bé, no? És a dir, que encara hi ha més accions a partir de la reedició del llibre, que per on t'està duent aquest llibre?
Pues, ara mateix em vam contactar d'una editorial d'Eivissa i amb ajuda d'en Philip i d'en Apia, la seva parella, pues estem acabant d'ultimar detalls per mirar de publicar-lo. Seria segurament per principis de l'any que ve.
Que
sí,
bé,
sí,
que bé, si que bé, que bé. Molt bé, segur que sí, segur que sortirà. I perquè tu què aportes en allò que ja estava publicat? Ho fas més digerible amb el disseny? Més fàcil de llegir? Li dones alguna estructura diferent? Inclous fotografies pròpies? Què aportes?
Et diria que aport una nova manera de veure'l. O sigui, mantenc l'essència del llibre amb tot el contingut que ja tenia, tant els texts com les il·lustracions, com les imatges de recurs que ja tenia, però el que faig és convertir una mica subjecte del llibre amb la pròpia arquitectura, amb la pròpia casa. Mm. Sobretot amb els trets físics, però pues, els colors, la forma, els materials, i també a partir d'aquest contingut vaig voler donar valor al concepte de que és una arquitectura sense arquitectes i que ho vaig voler relacionar d'alguna manera amb tècniques pues, do it yourself, que es diu avui dia, que és que ho fas tu mateix. I hi ha uns annexos finals que sí que són afegits, amb fotografia analògica també feta per jo mateixa, i on explicant doncs, diferents tutorials de tècniques relacionades amb la cultura, com poden ser cuinar un arròs de matances o aprendre a fer ballar pagès o fer un uc, per exemple.
Per exemple, sí, sí. Ara parlaves d'aquesta arquitectura sense arquitectes, no? En el final és la construcció feta per un mateix allà on té necessitat i amb els materials que té a l'abast. Tu què destaques de l'arquitectura tradicional eivissenca després d'haver conegut el contingut del Palau Pagès i d'haver parlat també amb els seus autors?
Pues sí, justament destacaria això, que al ser una arquitectura sense arquitectes vol dir que els mateixos pobladors de Silla, per les necessitats que tenien pues, durant segles, generació rere generació, pues, han creat aquesta arquitectura de manera totalment orgànica pues, segons la cultura, segons el clima i segons els recursos disponibles a Silla. I que, per tant, és una arquitectura que reflecteix pues, la forma de vida i els valors d'aquesta comunitat.
Hi ha alguna construcció que sigui especial per a tu, que ja ho fos, pot ser, o que l'hagis descobert a partir de la reedició d'aquest llibre?
Pues jo, bueno, jo he crescut a la ciutat, a Vila, Eivissa, però la meva família ve tota de Sant Mateu de Ubarca, d'un poble. I entonces, allí tenim la casa familiar, la casa que era dels meus güelos, i bueno, et diria que per jo és pues, una construcció especial perquè sento que és on hem crescut i on hem fet pues, connexió i família.
Que bé. I llibres com el teu, com aquest que ha reeditat Naina Roig Planells i que jo crec que veurem aviat i podrem tenir tots entre les mans, diries que són també una eina per conèixer l'arquitectura tradicional, per respectar-la, per protegir-la, per fer-ne difusió?
Totalment. Crec que aquest llibre ja era un clàssic de la temàtica, de l'arquitectura eivissenca, i que amb aquesta nova cara que li hem donat pues, potser arribar a un públic més extens que potser no és expert en aquest tema, però que sí que li interessa i que vol saber més sobre la nostra cultura i d'on venim. I m'apareix que publicar-ho és una oportunitat de que molta més gent ho pugui veure.
Que bé. Idò, escolta, Aina, quan se publiqui, avisa-mos, que ho contarem aquí a Vetres Ràdio, val?
Us avisaré.
Molt bé. Aina Roig Planells, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Flors de baladre en un torrent, per on no passa mai sa gent, amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou. Flors de baladre en un torrent, tenen el cor de sol i vent, viuen només d'allò que cau, aigua de núvol i cel blau. Flors de baladre en un torrent no es venen per 10 ni per 100.
Hem començat el programa passejant amb la imaginació per palaus de Mallorca, hem seguit pel particular Palau Pagès a Eivissenc i acabarem a Ciutadella, concretament a l'impressionant Palau de Torresaura, situat entre el carrer Major i la plaça d'Esborn de la ciutat. Recordarem ara alguns detalls de la conversa que vàrem mantenir amb Alberto Coll Arredondo, coautor del llibre Història del comtat de Torresaura, durant el període de la segona branca Olives. Amb ell vàrem xerrar el dia que fèrem la paraula noble. La relació palau i noble és molt clara.
Hem de tenir en compte que és un edifici, que es tracta d'un edifici amb una superfície aproximada de 6.000 metres quadrats, per la qual és una edificació important, que a més està construïda en part damunt edificacions molt més antigues, amb la conseqüent existència d'estàncies i racons distribuïts de forma molt irregular. El cert és que qualsevol persona que vulgui visitar el Palau durant la temporada en què es troba obert en el públic es pot fer una idea bastant aproximada de com es vivia en el Palau. Això és degut principalment a dues raons. La primera és que la configuració del Palau, en tots els elements arquitectònics o decoratius, estan pràcticament intactes des del segle XIX. La segona raó és que el visitant pot contemplar també els elements i objectes quotidians que empraven els comtes, o les seues famílies, o dels criats inclús que habitaven la casa. Per tant, quan contemplam un dels dormitoris, per exemple, podem veure la roba, les sabates o els objectes d'higiene que utilitzaven a cada comte. O, quan contemplam la cuina, podem també veure tots els estris de cuina que s'empraven a l'època. Igual passa amb el penjador o la biblioteca o qualsevol altra dependència, pràcticament intactes.
Imagina que estava perfectament diferenciant, no? On havia senyors, on havies criats, on havia set animals, que m'imagino que també hauria allà de dins aquesta edificació, no ho sé.
Sí, tenia les parts de les cavalleries, la part dels carruatges. Quasi sempre, moltes vegades, les persones que ho visiten tenen o expressen la seua impressió de que hi ha de sortir la gent que viu allà. Sembla que és un viatge en els temps.
I tenim un escut principal de la casa que té gravats dels tres llinatges, Olives, Quart i Riudebets. Aquestes eren les famílies nobles que estaven emparentades al voltant del comtat de Torresaura?
Bueno, efectivament, l'escut del comtat de Torresaura inclou, a més de símbols heràldics dels Olives, els de les famílies Quart i Riudebets, que també eren famílies nobles que havien emparentat amb els Olives. Sobretot els que tenen més importància o els més rellevants és la casa Quart.
Sí.
Els membres d'aquestes famílies van ocupar durant molts de segles a Menorca els més molts importants càrrecs polítics de Silla i eren titulars també de nombroses terres i cases. I de fet, l'actual palau de Torresaura està construït en part sobre l'antiga casa Quart. De totes formes, no van ser els únics llinatges, per dir-ho de qualque manera, que havien estat absorbits per llaços familiars. Hi ha d'altres famílies també molt antigues, com els Lozanos, els Boscà o els Cardones.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversitat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01. 646-93-45-01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. I'm
Avui hem caminat per Palau a l'elegància que l'edifici ens inspira i anem arribant al final i ho farem amb un home que s'ha imaginat dins un palau conversant amb un emperadriu i amb un arxiduc amb vistes a la mà. Però no imagineu que podria anar la conversa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Toni Orrach, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Hola, com anem?
Molt bé. Avui hem cridat en Toni Orrach com a coautor del curtmetratge L'Emperadriu. I jo, Toni, avui hem triat la paraula Palau com a eix conductor d'aquest programa. Si a tu te dic Palau, que te venes cap primer de tot.
Ja me dius Palau i dic, penses en la Palau de l'Emperadriu. Sí, sí, el gran Palau que té a Viena, que sí. És impressionant. I sí. Mira, ara me ve en el cap aquest. En la paraula Palau, jo te dic, és de Viena, de l'Emperadriu.
Molt bé, perquè l'Emperadriu i jo, justament l'Emperadriu és na Sisi, no? Aquest documental sí. Que vareu presentar fa
per dos mesos.
Sí, prop de dos mesos.
Sí, el que passa que ara, bueno, estem mirant també si ens presentem al Festival Documental i tal, i també en l'Atlàntida Film Festival, sí, i bueno, sí. Encara el tenim un poc acordat, perquè sí. L'hem de tenir inèdit, sí. Però llavors la metrem a menys si el poden veure a tots i menys que m'ha dit.
Que bé, nosaltres el vàrem veure el dia s'estrena en el sí. Teatre Xes Fortesa.
Xes Fortesa.
Aquest documental que han dirigit, escrit, muntat, bé, ho heu fet tot entre els dos germans,
t'ho dic matisant, no és un documental, és un curtmetratge d'una història que va passar real, que és un fet real, l'Emperadriu, fruit d'un mal moment que passava per casa seva, que en el sentit de gràcies familiars, va decidir deixar Àustria i tota aquella cort que tenia per allà, i va decidir venir en el seu iot a visitar el seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador. I bueno, això narra un poc la història de quan varen estar aquí, que varen comanar a un fotògraf d'immortalitzar aquest moment. I, de fet, hi ha fotos que existeixen, que se veuen els dos iots, tant de Nassissi com de l'arxiduc, just davant la foradada d'allà, una foto mítica. Sí, pues, sí, sí. Arrel tot això ha entrat aquesta història. Un fotògraf que fa una foto, ses fotos aquestes.
Mai fins aleshores ningú no m'havia comanat una feina d'aquella manera. Quan vaig veure les rodes del carro aturar-se davant la porta del meu estudi i aquell home que em posà les mònades damunt el taulell, vaig saber que seria especial.
Es tracta de retratar dos cosins, res més.
I aquesta història la va escriure el teu germà?
I, bueno, el va guionar, dirigir, ell també. Sí. I entre tots dos hem fet, bueno, la història hem donat forma.
Quina ha estat la dificultat de donar forma en aquesta història, Toni?
Bé, te pots imaginar que ambientar avui en dia una història de final del segle XIX, tant en la vestimenta com en les localitzacions, pues mos han tornat un poc locos cercant, bé, mos han hagut de cercar molt sa vida. Hem parat molta imaginació, molta de feina, tant artesanal com d'equips. Tenim un equip a fer un equip que és meravellós, ha estat una passada. Comptar amb aquest equip perquè fora ells no haguessin fet res. Els interiors d'un vaixell han hagut de fer com una petita recreació a una caseta que tenim a Costitx. I llavors pues, han cercat paratges naturals pues, que no pot aparèixer cap element que sigui modern. Però mos han currat molt, amb molt de carinyo, molta feina. I un equiparro, ja t'ho dic, infal·lible.
I amb Antoni Gomila, de protagonista, que és el fotògraf, que ha de fer aquesta fotografia, qui li encarreguen una foto de dos cosins, i amb què se troba, amb l'arxiduc Lluís Salvador i amb Nassissi Emperadriu. Saps què pensava, també, amb això de Palau? Estic segura que Nassissi s'ha degué emocionar molt més en ses vistes de sa foradada que en ses vistes de sa plaça, aquí on tenia el Palau Viena, sí, no aquella... trobes?
Tenien bones vistes, ella també, Allà hi ha un bon palau, aquest de Viena que xerram, és brutal, allò. Sí. Però bé, no, llavors vens aquí i veus la natura que hi ha aquí, verge que era, devia ser, i encara ho és, que tens un paratges increïbles, doncs, li hagués agradat, segur.
Estic segura. No sé si t'has imaginat en algun moment d'aquesta trajectòria, no sé, tenint una conversa amb l'arxiduc o amb Nassissi, no sé si vos heu arribat a imaginar, o tu t'has arribat a imaginar xerrant amb ells, Toni.
és que m'ho heu hagut de posar en el seu, a la seva pell, el seu paper. Hem estat de un any i mig, quasi per rodar aquest curtmetratge, que en realitat dura, se redueix a 15 minuts. Clar, d'un personatge que a Mallorca el coneixem, si s'ha sentit xerrar molt, però no l'hem sentit ni xerrar ni com era i tot això, pues, veient la seva feina, el seu llegat que ens ha deixat, pues, hem pogut veure, pogut adivinar com era i com era de personalitat, i crec que s'ha quedat molt ben reflexat en el curt.
Que bé. Sí. I, Toni, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure, què fa un home com Antonio Rac abans d'anar a dormir? Per dormir millor, nosaltres fem una llista d'idees.
Ah, molt bé, molt bé. M'agrada molt, i he de dir que no ho aconsegueix sempre, també t'ho dic, segons com estiguis cap, i amb aquest tema que hem xerrat avui d'un curtmetratge, marxa i tal, t'assegur que tens el cap tot el dia fent feina, però m'agrada tenir la rutina de llegir, encara sigui 15 minuts, 10 minuts, per desconnectar una mica, de veres, perquè si no el cap se me queda pensant i estic tota la nit pensant en el mateix, hasta somiant en el mateix, i m'aixec com a cansat. I si faig un petit de kit-kat, que diuen, agafant el llibre, i mira, estic un quartet d'hora i fins que m'apegui a la zona i m'aquest dormit.
Molt bé, i d'ara necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà, que mos proposes?
Mira, he descobert ara un grup que s'hi diu Greta Van Fleet, un grup de rock nord-americà, que beben molt de l'esperit de Led Zeppelin.
Sí,
i jo,
sí.
Aquest grup m'encanta. I té una cançó molt bona que s'hi diu Hit Above, que vos recomano que l'escolteu i que disfruteu amb ella, perquè jo, de veritat, que cada vegada que l'escolt m'encanta i cada vegada més.
I de Toni Rac, moltíssimes gràcies i, com dèiem, molt de recorregut per l'Emperadriu i jo, i enhorabona.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Araceli, i és un plaer sempre estar en el teu programa. Gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.